Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 22 minuts. Ara sí, és moment de donar pas ja al Joan Launes, que estrena en un nou diàleg aquesta temporada al magazín de l'Hora L. Anem, doncs, pel primer diàleg d'aquesta temporada.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són, què fan, com són, la seva vida, la seva feina. Diàleg a Ràdio Móra d'Ebre, l'espai de les converses.
Continuem amb més continguts dins del magazín de l'Hora L. Després d'un llarg estiu anem recuperant a poc aquests programes que tornen amb les piles carregades aquí al nostre magazín, a l'Hora L, a Ràdio Móra d'Ebre. I avui hem de donar pas a l'espai de la conversa en intimitat, al diàleg. Per això hem de saludar el seu conductor, el Joan Launes. Molt bon dia, Joan.
Hola, Adriana, bon dia. Bon dia a tots els oients de Ràdio Móra d'Ebre.
Benvingut de nou al teu programa, al diàleg, a l'Hora L i a la ràdio i a tot.
Tornem a estar davant dels micròfons de la ràdio. Hem passat uns mesos de vacances.
Bé?
Sí, bé. Jo crec que els hem aprofitat, no?
Que això és l'important.
Hem pogut, el que has dit abans, no? Hem pogut carregar piles. I de nou estem aquí per gaudir de la companyia de... aquestes persones de les nostres comarques, de la Ribera, la Terra Alta i el Priorat, no? Que ens, d'alguna manera, ens porten el testimoni de la nostra terra, no? Per tot, per arreu, no? Per tot el món, alguna d'elles, com la que tenim convidada
avui. Com la que tenim convidada avui, que enceta tercera temporada del diàleg. La presentem?
Sí, tercera temporada del diàleg i orgullosos de comptar la nostra convidada d'avui amb Montserrat Font Blanc. Bé, fins aquí hi haurà alguna persona que potser pel nom sabrà de qui parlem. Però anem a dir alguna cosa més, no? Montserrat Font Blanc és de la Fatarella i les persones que la coneixen, ella ja fa bastants anys que no està aquí a les nostres comarques, concretament a la Terra Alta, és religiosa de l'Orde de la Companyia de Maria Nostra Senyora. I anem a donar-li la benvinguda. Bon dia, benvinguda, Montserrat.
Molt bon dia. I bueno, moltes gràcies per invitar-me a aquesta conversa.
Anem a conèixer una mica més de la teva vida, de què és el que fas, no? En principi, com ja és costum al nostre programa, anem a introduir unes dades biogràfiques, no? Perquè la gent...
Per a conèixer una mica més.
Pugui conèixer una mica més a la germana Montserrat Font Blanc. Ella va néixer a la Fatarella, ja hem dit que era de la Fatarella, l'any 1944. És la petita d'una família de 7 fills. Va créixer en un ambient d'un poble agrícola, amb moltes costums culturals i una vida sana. A la seva casa tenien la central de telèfons i això feia que s'obrís una mica al món. I es creés la necessitat de conèixer les telefonistes dels pobles del voltant, en aquest cas pobles com pot ser Flix, Escó, Móra. Els estudis que va realitzar en aquell moment eren els estudis bàsics, els que es feien als pobles en aquella època. Parlem dels anys 50, no? 40, finals dels 40, principis dels 50. Això va suposar fer un treball fort per posar-se al nivell necessari pel que després seria la seva vocació, la vida religiosa. Als 18 anys va sentir la crida de Déu i va decidir entrar a la vida religiosa a una congregació que es dediqués a l'educació. Així doncs va conèixer per primera vegada la Companyia de Maria i el dia de la Mare de Déu de la Mercè de l'any 1962 va entrar al noviciat a Sant Cugat del Vallès. Ja en el temps del noviciat va completar els estudis primaris, més tard els de batxillerat, per continuar i poder dedicar-se a l'educació va fer finalment magisteri. Per a completar els estudis, ja treballant com a professora, va estudiar pedagogia en l'especialitat d'educació especial. Aquesta llicenciatura li va donar moltes possibilitats per especialitzar-se cada cop millor en la psicologia cognitiva i pedagogia de la mediació. Això li ha permès poder ajudar els que més problemes tenen en l'aprenentatge i els que més ho necessiten. La missió realitzada ha estat sempre en els llocs marginals i en greus problemes socials. Per exemple, 15 anys al barri de Sant Roc de Badalona, on la gran majoria de la població eren immigrants i gitanos. Seguiren treballs en granges de rehabilitació de drogodependents i projectes de rehabilitació a la presó Model de Barcelona. El 1994 és enviada a Paraguai com a missionera i robant en el país de guaranís durant 3 anys i 6 mesos. El 12 de febrer de 1998 és destinada a fundar a Bolívia juntament amb tres germanes procedents de Xile, Brasil i ella de Paraguai i es situen en un lloc aïllat del departament de La Paz, en la cordillera real de los Andes, en una comunitat, Aymara. Resta en aquest meravellós paratge durant 15 anys, fent una tasca de transformar l'educació i oferir els mitjans que es necessitaven en aquell context a la fi de que els nens i els joves poguessin gaudir d'un ensenyament i formació que els obrís noves possibilitats d'estudi i treball. Finalment direm que el 14 de juny del 2012 inicia en tota la comunitat una missió a Cochabamba, que és el lloc on està actualment. Bueno, actualment està aquí, a la ràdio, a casa nostra, i en ella conversarem d'aquest repàs, d'aquestes dades biogràfiques que hem apuntat als nostres oients. Germana Montserrat, anem al començament, anem en aquest començament d'aquests anys de record de la Fatarella, d'aquests inicis, no? D'aquests anys que suposo que, com diem els nostres convidats sempre, recordem aquestes carreres pels carrers, aquests jocs d'infantesa... Quins records hi ha d'aquests primers anys a la Fatarella?
Jo crec que records així forts és que vam jugar molt. Molt, vam jugar molt, vam treballar també molt ja, perquè els juganers treballàvem força. Col·laboràvem a casa en les tasques de la terra i a buscar aigua, perquè no en teníem a la casa d'aigua. Llavors havíem d'anar a la font a buscar amb el ruc els cantes d'aigua. I aquí tinc moltes històries del ruc, dels cantis, de les caigudes del ruc, de les aventures dels rucs i de les mules en tinc un fotiment. I una altra història que també té molta gràcia és que a unes amigues se'ls va penjar la pilota la teulada de l'escola. Uh-huh. I la meva cosina i jo, com érem molt valentes, això ho solucionem ràpid. I vam pujar a la teulada les dues, no? I quan va sortir la mestra i ens va veure... ens va castigar perquè no ens volia trobar mai més per sobre de les teulades com a los ratones. Yeah. I vam haver d'escriure un munt de vegades el càstig d'ella, no? Però recordem moltes històries de... Per exemple, ara, aquest any he estat a la Festa Major de les Festes
de
l'Os,
de
la Fatarella, i et porten un altre cop a tots els records de les coses que s'han conservat, que seguim vivint.
La gent de poder passejar de nou pels carrers, no?
Poder trobar-te amb la gent, ballar a la plaça, una sèrie de coses.
I el bo d'això, d'aquests records d'infantesa, sempre ens en recordem de les coses bones, eh?
Sí, clar. Sempre. Les dolentes en seguida es marxen.
Aquestes marxen.
El que et queden són les bones.
És el bo, no? Que tenim els sers humans, no? Que ens en recordem normalment sempre de les coses que ens han deixat empremta, no? Em dic que a la casa on t'estàveu posat... Bueno, la petita de 7 fills, no?
Sí, 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 la petita. La
això
petita.
Va representar... Va representar... Era la mimada, era la...
No, bueno, no sé, jo mai em vaig considerar la mimada perquè ràpidament em seguien els nebots, no? Ja. I als 20 mesos...
Quants anys us porteu del gran a la petita?
20 mesos. Llavors, quan jo tenia... Ja. Tenia 20 mesos, va néixer ja
la
filla gran.
Sí.
Llavors, i en seguida ens van invadir els petits, no? Jo era part dels petits i part dels grans, però més dels petits que dels grans. I mai em vaig sentir com la petita de casa, sinó que sempre en tenia darrere.
Hem dit lo de la central telefònica, no? I hem apuntat, perquè ho havíem comentat abans, al moment, abans d'iniciar la nostra conversa, de que la germana Montserrat, ella, el fet de que hi hagués una central de telèfons a seva casa, no?, que existeix aquesta, potser d'alguna manera va conduir la seva posterior vocació, almenys de sortir fora. Després ja parlarem de la vocació religiosa.
Jo sempre deia que... volia sortir, no? Primer per anar a conèixer les telefonistes d'Escó. I deia, ara han passat ja 2 hores. En 2 hores ja hauria arribat a Escó. Llavors, una vegada hi vaig anar amb la meva cunyada, que anava a Escó caminant, jo vull vindre a Escó per conèixer les telefonistes d'Escó. Però la meva cosa era que aquest temps que he passat aquí asseguda, jo caminant ja hauria arribat a Mora. I caminant ja hauria arribat a... Llavors era sempre l'ànsia de conèixer a la gent que sentia per telèfon. O sigui, em va obrir com les ganes de conèixer món.
Això diríem que és el mateix que la ràdio, no? O sigui, que la gent sent la veu de l'Adriana o sent la veu de l'Edu, però no saben qui és l'Edu i qui és l'Adriana, no? I possiblement és això, no vull conèixer aquella persona que escoltes cada dia, en la que parles cada dia, no? I
exacte.
Que això em desperta, no?
Sí, sí. I per això
aquesta curiositat.
De petita ja deia, sí, sí. És que el telèfon ens hauríem de veure.
Sí. I tant.
Hauríem de tenir càmeres per veure a la telefonista d'escó, perquè jo no la conec, i li deia, envia'm una foto, fes-me arribar una foto d'alguna manera, no?
I ara, al moment, la rebries, eh? Ara,
ara sí, estar... ara, bueno, en aquest moment veuríem la foto, ja sabríem qui és la germana Montserrat.
Després de 50 anys hi ha arribat aquesta meravellosa comunicació amb imatges, no?
Parlem de aquest sentiment, d'aquesta crida de Déu, no? Als 18 anys... Com va sorgir aquesta vocació religiosa?
Va sortir de la família. O sigui, va ser com una experiència... En casa érem bastant religiosos, no? I sempre la meva mare tenia com aquesta ansietat de que algun dels seus fills fos consagrat a Déu. I ho comentava molt, no? I llavors, pues, de sobte, com de tant sentir-ho i tal, jo vaig parar atenció, no? A veure què vol dir això, per què... I sí, o sigui, vaig sentir com... Sobretot era la necessitat d'entregar la vida a Déu, però per ajudar els altres. O sigui, va ser molt fort el sentiment de dir no, jo vull anar en unes monges que siguin d'educació. Venien allà al poble les que demanaven caritat, però això jo les ajudava, però no em cridava l'atenció.
Les hermanites de los pobres,
sí,
no?
Sí, que anaven pel poble i jo sempre ajudava el que vingués a fer qualsevol cosa. Però això no em cridava l'atenció. El que a mi em cridava l'atenció interiorment, o sigui, l'inquietud que jo portava dintre, era poder arribar a fer un treball educatiu i per arribar als que ho necessitessin. Ja... d'entrada, no? Llavors, bueno, vaig demanar poder anar a una congregació que tingués la...
ensenyament.
Que tingués ensenyament, o sigui, que la seva missió fos aquesta, i es coneixia l'ensenyança de Tarragona, o l'Estonac a Barcelona, i aleshores, bueno, vam començar a fer aquest contacte i sí, vaig entrar a la Companyia de Maria. En aquell moment eren de clausura, la Companyia de Maria, i ara no estem mai dintre.
Ara sempre fora. Ara sortiu sempre pel carrer, parlarem després. No, però pel carrer i altres llocs.
Ja. No hi ha ningú que ens pari, no?
Ja.
En aquell moment jo entrava a una congregació de clausura, però que es dedicava a l'ensenyament.
I sabia el que era la clausura?
No sabia res. Jo, sí, només havia vist el convent de la Fatarella trencat i
de
cremat.
De Mora no coneixies.
No, allà teníem un convent que havia de la guerra, el van destrossar. Només coneixia allò. I les monges que venien pel carrer, res més.
Res més.
Sí.
I quan vam entrar al convent, no? I vam sentir aquesta crida, aquesta vocació, llavors vam tindre que fer tots aquells estudis que no vam fer quan érem,
sí,
quan érem joves.
De fet,
no?
Jo vaig... O sigui, sempre he tingut com molta visió de futur, no? Llavors, a la congregació tenien les monges que entraven per servir, però que no volien ser professores, o perquè el principal en aquell moment era l'ensenyament. Però jo des del primer dia vaig dir que jo volia ensenyar, però jo no sabia res, per tant
em tindria... Sí, havíem d'aprendre, no?
Havia d'aprendre perquè no sabia gran cosa, no? Però com sempre vaig dir que no entrava per fer un servei de la casa, un servei d'ajudar una mica, però no intel·lectual, jo sempre vaig dir que sí que jo volia estudiar, no? Per tant, des del primer dia que vaig entrar al noviciat ja vam començar les classes per ensenyar-me a llegir i escriure una mica millor, perquè en sabia molt poc. Aleshores, va començar ja tota la meva feina de formació professional que ha durat fins... no s'ha acabat mai, encara dura.
I en aquest aprenentatge, una part important, almenys ens dirigim a una especialitat, no?, que seria l'educació especial.
Sí.
L'especialitzar-se, per exemple, en el que hem dit abans, no?, en la psicologia cognitiva, la pedagogia de la mediació. O sigui, això vol dir que és un compromís més fort, no?, que no és únicament anem a ensenyar les assignatures bàsiques d'un ensenyament reglat, no?
Sí, bueno, jo sempre he pensat que la persona requereix una formació adient a les seves necessitats. I aquesta formació adient a les seves necessitats vol dir que els professors, els professionals, hem d'estar preparats per poder captar les necessitats de cada una de les persones i aplicar aquells tècniques que necessita concretament per aquella manera d'aprendre aquella persona. Aleshores vaig començar a treballar amb nens petits, donant classe i tal, però des de sempre he anat fent tot una formació molt continuada amb diferents coses per anar augmentant aquesta capacitat de poder arribar sobretot als més pobres, no? I als que més ho necessiten. Aleshores, si jo estava al barri de Sant Roc, que era un barri marginal,
sí,
amb nens gitanos, tenien de tenir la millor formació del món, perquè s'ho mereixia.
Adequada en aquest
context. Adequada en aquell context i per ells.
I cobrir les seves necessitats.
Exacte. Si vaig a Trinidad Pampa, que és els Llungas de la Paz, a la Cordillera Real de los Andes, havia de millorar aquella qualitat educativa, havia de donar una educació a la que aquells nens se sentissin lliures, feliços, els agradés l'escola, poguessin estudiar, poguessin anar a la universitat. Aleshores havia de fer coses que realment anés donant solució a aquests problemes que ja existien. Aleshores, per fer això t'has d'anar preparant contínuament, no? I la meva formació a nivell que et deia de la pedagogia cognitiva i la pedagogia de la mediació, jo l'he feta a Barcelona i a Israel. Perquè era a Israel on es feia l'estudi més profund de que tota persona és capaç d'aprendre, tota persona és capaç de canviar, tota persona és capaç de modificar la seva forma d'aprendre i d'estructurar-se, i tota persona pot sortir de la deficiència que tingui. Aleshores, per això aquests estudis superiors de cara a l'educació especial em porta, a més, amb la pedagogia cognitiva i la mediació, em porta a un treball molt més profund que l'haig de fer a Israel, perquè Israel té l'experiència dels joves que han sortit dels camps de concentració després de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i a través d'aquesta forma de treballar els han salvat, els han superat, els han fet que se sentin que són persones i que poden. Llavors, bueno, jo m'entusiasmo en aquests estudis i dintre de l'educació a Bolívia o a Sant Roc o allà on estigués, eren de cara a que els nens amb més dificultats poguessin arribar a superar les dificultats que tenen i poguessin arribar a ser millors que els altres perquè rebien una ajuda molt més adequada al seu context.
Per tant, aquesta part final d'especialització i que adquirir aquest coneixement a Israel és la base en aquest moment, no, de la seva tasca i del seu treball.
En aquest moment jo treballo tot això amb els mestres, amb els pares, amb els nens, i fem possible que moltes de les dificultats que van sorgint es puguin salvar a temps i puguem fer que aquests nens tinguin un millor aprenentatge i puguin també més endavant poder estudiar qualsevol cosa.
Recomanaria que aquests estudis siguessin uns estudis habituals, o almenys que en alguns centres es portessin a la pràctica, o ja es porten a la pràctica aquí a Catalunya?
S'han portat durant molt temps, s'ha portat a la pràctica a través de la Salle, que tenia la patent d'Israel, i ho anaven fent, però actualment, com que ho han tornat a deixar una mica, però es pot buscar per internet, es treballa en molts llocs del món, s'està treballant molt ara a Amèrica Llatina, i a Argentina també, ho estan fent allà, ho estan fent a Perú, ho estan fent a Cuba, a Venezuela, i tot això ens ajuda a que realment les persones puguin aprendre millor.
Bé, anem de missions, doncs. Anem de missions en aquest moment. Ens queden aproximadament, em sembla, uns 10 minuts de programa i anem a parlar d'aquest aspecte, no? Hem dit que el 94 és enviada a Paraguai, no?, com a missionera, i on ja està durant un període de 3 anys i 6 mesos, després és destinada a fundar
Bolívia,
juntament amb 3 germanes més, no?, o sigui, el que seria una comunitat, no? Què va representar això per vostè? Perquè clar, fa un pas important, no? Va de lo que seria l'educació a col·lectius marginals dintre de Catalunya, no? I anem de missions, no? I anem Anem a l'aventura o hi anem en convenciment o com hi anem en aquestes missions?
Bueno, a l'aventura sempre n'has de tenir, perquè si no ets aventurer, a meitat camí ja no segueixes. Però hi anem en un convenciment, no?
O sigui, suposo que en un convenciment hi ha un treball, una fe darrere, no?
Un treball determinat, sí, sí. A Paraguai, hi ha una tasca amb els guaranís, es fa una tasca amb sobretot amb la gent més pobra, amb la gent del camp, i és tota una missió d'anar treballant comunitàriament, de fer vida comunitària amb la gent, d'anar reestructurant formes de poder viure millor, perquè som més que treballem junts. És tota una missió de treball comunitari que ajuda al poble a sortir de la pobresa. És una experiència molt bonica, la de Paraguai, perquè si una família té un trosset de terra petit i no pot viure, si posem dos trossets de terra i treballem tots, viurem tots, no? Llavors es va fer un treball comunitari molt interessant en aquest camp, i també al mateix temps en el camp de l'educació i del servei de catequesis i parròquia, però en especial dels exercicis espirituals a grups, a mestres, acompanyant escoles, ajudant els mestres a anar entenent una mica més què és ensenyar, què és pedagogia, què és la formació integral de la persona. Això va ser Paraguai, no?
I com rep per part dels nadius aquest ensenyament, aquest apropament, no? Sí. Aquesta formació.
Paraguai és un fenomen molt fort, perquè ells van tenir lo de les reduccions jesuítiques. Uh-huh. Llavors, tota la història que sabem de la pel·lícula de la missió, això succeeix a Paraguai, no? Llavors, hi ha una llavor a Paraguai, o sigui que la gent és molt espiritual, és molt profunda, i ells ho reben molt bé. O sigui, hi ha tot un moviment i ràpidament pots fer comunitats cristianes, pots fer treball en comú, pots fer coses, perquè és com si diuen ells, no?, la sangre de los mártires. És un poble que està molt treballat dels jesuïtes, ja de quan les reduccions, sí, sí. I que ha quedat com marques molt fortes dintre d'un seguiment a Jesús.
Vol dir que va haver una tasca important per part dels jesuïtes.
Exacte. Paraguai ho reben molt bé. O sigui, en aquest moment nosaltres és on tenim més vocacions. Tenim ja moltes noies paraguaies, portem 30 anys allà i ja com 15 o 20 noies. Ja.
La germana Montserrat ens parlava, ens deia de que el paisatge, el lloc, és un lloc meravellós. Bé. És un lloc extraordinari, no? Es
parlava de les Llongues de la Paz. Que he estat enamorada de les Llongues de la Paz. Que la gent no hi vol anar, però jo no hi sortiria.
No hi marxaríeu?
No.
Què és el que lliga? Què és el que fa que hi hagi aquest lligam i aquest sentiment?
A veure, jo crec que hi ha una cosa molt important, que és el primer que hem començat a parlar.
Sí. O sigui,
jo tinc molt sentit de poble. Per mi, ser d'un poble és molt important. I formar part del poble, o sigui, no estar al poble, este és el meu poble i no hi faig res, sinó ser-hi, no? És molt important. Llavors, què ha passat a les Llongues de la Paz? Ha passat que vaig viure en un poble petit, de 1.500 habitants, població dispersa, tots ells treballen a la coca, allà es cultiva la coca legal, i tots els nens del poble venen a la nostra escola, no n'hi ha d'altra. I totes les accions que es feien dintre de l'escola eren amb tota la gent del poble. O sigui, l'escola no decideix res per si sola, sinó que ho decidim junts.
En comunitat.
En comunitat. Volíem fer un treball, volíem fer una escola nova, que la vam fer, la vam decidir junts. Volíem fer-la d'una manera determinada, ho vàrem decidir junts. I es va acabar l'escola junts. Llavors, hi ha tot un lligam amb la gent, i quan tu t'hi poses allà i ets un mes i poses tot, no? Tot, perquè hi poses les ganes, l'ànim, el buscar el que és necessari per aquella acció determinada, entres al cor de la gent, no? I la gent entra al teu cor, és lògic. A més, aquell lloc és un lloc molt bonic, perquè és molt verd, plou durant 6 mesos, tenim cascades d'aigua fantàstiques, el riu que passa, també hi ha molta porqueria, això no... També és brut, també és moltes coses,
el
no?
Els rellotges ens els deixem de banda.
Sí, també jo a vegades dic, no coneixes les coses fins que no trepitges merda, allà on estàs, no? Disculpeu-me.
Llavors veus una realitat.
Llavors que em va passar a Sant Roc, deia, si no ho coneixes, no trepitges merda aquí, perquè sí, només sí. Hi havia merda pels carrers, no? Llavors és... Però hi entres, Llavors, aquesta experiència de los yungas de La Paz, valles profundos donde duermen las nubes, enmig d'una cordillera impressionant, unes carreteres que són amb uns precipicis de 300 metres de profunditat, llavors, tu t'hi fas en aquest ambient, no? T'hi fas i arriba el moment que ara, bueno, deien també que el 14 de l'any passat vam sortir d'allà, però jo segueixo anant cada mes allà.
Sí, hi ha aquest lligam, no? Quan, hi ha aquest lligam profund.
Quan jo arribo allà, dic, ai, que bien que te volvemos a ver. I a mi m'agrada pues, que em tornen a veure. I llavors jo dic que cada cop que vaig a veure'ls, és un poble d'aimares, gent molt, molt senzilla, molt pobra, i dic que és la setmana de la teràpia. Perquè tota la setmana m'han de venir a abraçar. Hermana, que estàs aquí, que estàs aquí. Llavors, és un lligam molt fort i és també entrar a les seves costums. Si hem de pitjar coca, doncs jo pitgeu coca. Si hem de fer un ritu, fem ritus. Sí. Si hem de fer una coa o una xalla i hem de cremar i després hem d'enterrar allò per la Pachamama, ho fem. Llavors, nosaltres no ens hem sentit estranyes, ni ens hem fet estranyes els ritus.
No m'hem posat res, sinó al contrari.
No, o sigui, hem entrat a la seva cultura, a la seva forma de fer, i sí que m'hem posat alguna cosa. Hem posat sense imposar-ho, però s'han posat que l'educació és educació.
Hem ensenyat, que és la formació.
Perquè tu saps que em deien els nanos que era educar, agarrar la guasca, el suriac, no? I pegar-li. Esto es educar. I hem canviat aquell llenguatge perquè educar és ser més persona, no? Sí, és ser una persona que aprèn, que ajuda, que és solidària, que fa grup, que és capaç de fer les coses amb els altres. No?
Suposo que això, germana Montserrat, és un motiu de satisfacció.
Sí.
De la forma que esteu parlant, veig que és un sentiment que deixa...
És molt fort. I l'altre dia em va escriure una noia que està a Cuba en aquest moment i em deia, hermana, me graduo la setmana que viene. Yo tengo que agradecer lo que ustedes han hecho por mí. No? I l'altre dia parlava amb un que és el meu fillol, que no té ni pare ni mare, i em deia, hermana, estoy haciendo mi trabajo último, necesito un poquitín de plata. Digo, pues això ja és una altra història. Però realment, vull dir, són dos nois que gràcies a aquest treball que hem fet han pogut acabar la seva carrera de metges. Tenim dos metges que van començar a estudiar a la nostra escola quan tenien 10 anys, jo els vaig rebre, o més petits, i avui... aquest any surten llicenciats en Medicina.
Una satisfacció, doncs. Una satisfacció. Queden dos minuts de programa, el temps ha passat volant, eh? Ja ho dèiem que mitja hora passaria molt ràpid.
Sempre passa molt ràpid.
Hem seguit aquesta trajectòria, no, de la germana Montserrat, corrent pels carrers de la Fatarella, fins a aquest moment en un compromís en un país fora, en un país a les missions, no? A on... Hi ha una pregunta obligada quan parlem de missions. Realment, nosaltres, en aquests països, què fem? A veure, si m'explico. Fem més bé que mal o més mal que bé? Perquè a vegades volem imposar els nostres criteris, volem imposar les nostres costums, volem imposar la nostra forma de ser i no sé si és positiu tot això.
Si mirem la història, veiem que, per exemple, quan van arribar els espanyols a Amèrica Llatina van fer molt mal. No? I que hi ha moltes coses que encara avui fan mal. Però si veus pues, que la gent que ha anat a nivell més de congregacions religioses, de gent que s'ha fet allà i que ha viscut i que ajuda i que està amb els més pobres, pues jo crec que sí que ha ajudat molt a descobrir d'altres realitats. O sigui, quan parlen de los españoles, que no sé què d'allà, no m'ho diuen a mi. O sigui, jo sé que no m'ho diuen a mi. Llavors, pues, saps que hi ha un sentiment profund, però ells aprecien moltíssim el que nosaltres els aportem, el que nosaltres els fem, però has de tenir molt cuidado de que sí hi ha un sentiment en què la invasió no ajuda, que el que volem imposar no va bé i que moltes vegades el que s'ha de fer és que surti de baix, que surti des d'ells i servint i amb ells i amb la gent crear junts una nova forma de fer.
Tanquem la porta i la tanquem en aquesta nova, aquesta nova missió, aquesta nova tasca. Què hem de fer aquí a Cochabamba?
A Cochabamba pues, seguim treballant. Ells són quechuas, ja no són aimares, han canviat de grup, però els dos són grups andinos, no? Llavors, dintre de la cosmovisió andina, seguim amb les mateixes costums, els mateixos ritus. Aquí, allà fèiem xalla i aquí fèiem coa, allà fèiem el tingus i aquí fèiem tobas. Bueno,
hauríem de parlar de moltes coses, perquè explicar tot això...
Tota la gestió de les danses i tot. No, però,
un altre moment la tornarem a convidar-la.
Però sí, és continuar una tasca amb la gent que és indígena, que són els més pobres, que són els que estan al sud de la ciutat, que és el lloc on no tenim aigua, on no tenim llum, on no tenim gas, i que és el lloc on ens trobem amb tota aquesta gent per celebrar la vida i anar fent camí de cara a una educació que realment ajuda els nens, comencem pels nens, a tenir una millor alimentació, una millor salut, una millor educació i poder superar els petits problemes que van sorgint dia a dia. Hi ha un problema molt seriós que crec que cal dir-ho. La migració a Europa ha fet molt mal a Bolívia. Llavors ens trobem amb famílies molt desestructurades, amb nens amb problemes d'alcohol, de droga, del que sigui, perquè s'han trobat sense família. Mm-hmm. Perquè els pares han vingut a treballar, ells s'han quedat allà, i llavors el que passa és que el que més hem guanyat ha sigut desestructuració familiar. Han tingut diners, però això no els ha servit per viure millor. Els ha servit per tenir, segons, en alguns moments, per malgastar, i en d'altres moments per aprofitar-ho, si n'hi ha nens que també han estudiat i bé, però ha servit molt per desestructurar també les famílies. No?
Podem ajudar nosaltres des d'aquí?
Clar, o sigui, jo crec que sí, i una de les formes per mi d'ajudar és que la gent pugui formar-se. O sigui, que no vinguin aquí a guanyar diners, que vinguin a formar-se i a aprendre, si volen aprendre, i si no, millor que puguem trobar feines allà, no?
Molt bé.
Perquè sortir del país sempre desestructura i sempre fa que estigues malament. No? Llavors ells mateixos ho passen malament i quan tornen no troben el país com l'havien deixat ni la família com l'havien deixat. Per tant, el millor seria que els governs es preocupessin d'ajudar els països a que tinguessin lloc de treball en cada un dels països i la gent no hagués de sortir. Això seria el millor, però...
Pues en aquestes paraules de la germana Montserrat Fontblanc, dona incloent d'avui a la nostra conversa, una conversa, suposo, on ha quedat de manifest aquest sentiment, aquesta vocació i aquest servei a diferents comunitats, primer comunitats de casa nostra, ara comunitats de Sud-amèrica. Germana Montserrat Font, moltes gràcies. En una propera ocasió esperem tenir-la davant dels micròfons de la ràdio i parlar d'aquestes coses que s'han quedat al tinter, que suposo que són moltes.
Molt bé, fins una altra, pues, i que pugui ser.
Gràcies a tots dos per aquest magnífic diàleg.
I fins aquí el diàleg amb Joan Launes, el primer diàleg d'aquesta temporada. Recordin que una vegada al mes doncs, el diàleg torna a les 12:20 a dins del magazín de l'Hora L. En 5 minuts arribem ja a la 1 del migdia.
Que dijiste y que ahora yo no quiero que me lo recuerdes, no vaya a ser que me irrite, te fuiste y como viniste y como es el olvido de verano que muy pronto se derrite, fuiste sin importarte dejarme el alma herida, pues mi corazón robaste y ahora vienes con tu perdón a revivir todo aquel dolor.
Prometiste contando solo mentiras, en mi cara te reíste, tú resiste, me repetiste,
tú resiste, me repetiste,
jugaste con psicología, déjame utilizada parte de mis teorías, y ahora vienes con tu perdón, con tu teoría de tu esperar.
7.6 FM.